Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Al Catalunya Migdia, fins a les 3, notícies pròximes. Arrenca el projecte de Floreta Tortosa, una de les inversions més importants dels últims anys a l'Ebre, que generarà 200 llocs de feina directes.
Catalunya Migdia, Tarragona. Ricard Buigues.
La firma navarresa ha invertit més de 13 milions d'euros per construir una planta que preveu fer més de 25 milions de bosses d'amanides l'any. Floret ja ha iniciat el procés de selecció dels primers 50 treballadors. Tortosa, Anna Ferràs.
Floret és la primera indústria en anys que aterra el territori amb una planta que pot donar molts llocs de feina, i això és el que més celebren els candidats. Dos d'ells són David González i Felip Carles, de 40 i 53 anys i actualment a l'atur.
I estic molt interessat. Trobo que és un projecte ambiciós. Té que entrar molta gent i estava interessat treballar en una empresa així. De fet, el que faria falta és que vinguessin més empreses.
He anat a tirar currículums per molts de polígonos i veus cada panorama, unes fàbriques molt grans, pues, tot tancat, i això, la veritat, pues, te dona mala sensació. I a vindre una empresa així, pues, per en este terreno anirà molt bé.
Molts d'estos candidats fa anys que estan parats des que les grans indústries del territori on treballaven van tancar durant la crisi. Sònia Valls és la cap de Recursos Humans de Floret a l'Ebre.
I, de fet, bueno, mos hem centrat en entrevistar este tipus de perfils, no?, per conèixer la gent que vol reincorporar-se al mercat laboral.
Des del SOC s'ha destacat que es busquen perfils de totes les categories, des d'administratius i enginyers a carreters i mossos i mosses de magatzem, entre d'altres. L'empresa fa una gran aposta per la inserció de les dones.
L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, prohibeix el consum d'aigua de boca després de detectar una concentració de mercuri superior a la permesa en els aqüífers. L'Ajuntament està pendent dels resultats d'unes noves analítiques per confirmar aquesta dada. L'alcalde, Josep Maria Vidal, ha explicat a Catalunya Ràdio que de moment ha pres la decisió de prohibir el consum d'aigua per beure i cuinar.
És una mesura cautelar que s'ha de prendre en el sentit de quan les analítiques periòdiques, doncs, calen alguns nivells que no són els que estan de la normalitat, i paral·lelament el que fem també és fer una segona analítica urgent per contrastar aquest resultat.
Doncs demà tindran aquests resultats. El sector de la salut pública es manifesta avui per dir que estan farts de les retallades i, segons diuen, del maltractament que viuen els treballadors amb condicions laborals molt precàries.
Sanitat pública i de qualitat!
A Tarragona, un grup de treballadors del Joan 23 han tallat durant 30 minuts el carrer que hi ha davant del centre hospitalari. A Tortosa han fet una concentració silenciosa. Mentrestant, es manté l'estabilitat de les dades de contagis de Covid-19 avui amb una nova defunció. Manel Sastre, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui s'han notificat 57 positius al Camp de Tarragona i 11 a l'Ebre, mentre que als hospitals hi ha hagut 5 altes més. Ara mateix tenim 83 persones ingressades, de les quals 39 a les unitats de cures intensives. Tarragona i l'Ebre segueixen sent les comarques catalanes amb millors dades Covid de tot Catalunya, amb 5 de les 10 comarques, amb risc baix o moderat i un índex de rebrot de 79 i 60 punts, respectivament. El ritme de vacunació segueix injectant unes 1.500 dosis cada dia. Ara tenim més de 62.000 persones amb la primera dosi.
L'entitat ecologista Tarragona Fundació Mediterrània i En Comú Podem de Vilaseca demanen a la Fiscalia de Medi Ambient que investigui possibles abocaments de les indústries químiques al mar. Clara Chavarría, què volen?
Doncs principalment reclamen que la Generalitat i l'Estat impulsin un estudi científic que avaluï l'estat de la costa tarragonina des de Torredembarra fins a Salou i que també s'estableixin protocols de control de la indústria per acabar amb aquests suposats abocaments. Mario Telle, des del regidor de Vilaseca en Comú.
No és una denúncia contra ningú, és una denúncia que va a favor de la salut pública i a salut de la flora i fauna marina. Ara bé, si es determina que l'estat del fons marí no és l'idoni, aquí el que nosaltres sí que tenim clar, tant les entitats ecologistes com les nostres formacions que representem, és que qui contamina paga.
La denúncia es basa en indicis com ara un suposat abocament de fuel per part de Repsol al setembre de l'any passat o la presència de microplàstics a la Costa Daurada.
Destaquem també que l'arquebisbat de Tarragona ha notificat fa uns minuts que s'ha enfonsat part de la teulada del monestir de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. Desconeixen les causes de la fallida d'aquesta estructura detectada dissabte perquè, segons diuen, havia passat totes les operacions de conservació i manteniment. El Festival Internacional de Circ de Catalunya Trapezi de Reus recupera les dates habituals del 12 al 16 de maig i durarà un dia més. Enguany Manel celebra 25 anys. Diuen que amplien les dates per espaiar més les actuacions presencials.
Hi participaran una trentena de companyies. El regidor de Cultura de Reus, Daniel Requesens, ha dit que faran una aposta clara per donar suport a les produccions catalanes.
Tenim els professionals molt engrescats, a les companyies amb moltes ganes i a la ciutadania, jo crec que expectant de poder gaudir aquest any sí d'una manera molt més presencial.
Entre les primeres companyies que s'han programat destaca la presència d'Alba Sarraute i les Ofèlies amb Desdèmona, una coproducció del grec del 2020. El Trapezi d'enguany coproduirà també un espectacle amb la companyia Circ. La programació sencera es donarà el mes que ve. Les jornades professionals, però, això sí, tindran un format híbrid.
Doncs ja ho tenia apuntat a l'agenda. Del 12 al 16 de maig, el Trapezi a Reus. Temps ara pels esports. Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda. El Nàstic està a punt de certificar matemàticament la classificació per jugar l'any que ve a la segona B, però els granes jugaran diumenge al camp del Llagostera en un altre partit de gran rivalitat en aquesta categoria. Escoltem el migcampista del Nàstic, Àlex Quintanilla.
Nos demostramos a nosotros mismos que podemos ganar allí. Fue un partido donde dispusimos en muchas ocasiones, que no conseguimos materializar y que el equipo hizo un planteamiento creo que acertado para las condiciones que te ofrece ese campo y ese rival. Entonces, bueno, creo que somos perfectamente capaces de repetirlo y mejorarlo. Considero a este equipo un equipo ganador que es capaz de abstraerse de ese tipo de venganzas o situaciones un poco más sentimentales o de impulsos.
El jugador basc destaca la victòria aconseguida contra el Lleida en un partit força dur i complicat i on van saber mantenir la porteria 0 després del gol matiner aconseguit per Frank Carví al primer minut de partit.
Era un partit important i y bueno, así lo afrontamos y el resultado fue el que queríamos. Ya digo que pendientes a lo nuestro, dependemos de nosotros, así que tampoco tenemos que estar mirando por suerte a otros campos y esta semana tenemos una oportunidad buena de poder certificarlo y vamos a por ello.
Parlem també del futbol modest. Continuen les discrepàncies entre els clubs de la primera catalana després de la represa de la competició. L'Escó ja ha jugat dos partits i la Rapitenca s'ha estrenat aquest cap de setmana. Arran Subirats és el president de la Rapitenca.
Crec que aquí el que s'evita és que pugui haver una desbandada d'equips, que molts equips no acabin competint i d'esta manera pues, se'ls obliga a que, com a mínim, acabin la temporada i que acabin competint, sobretot, jo entenc, per a no ficar-ho tan fàcil també per als que volen pujar.
Hi ha equips, però, que continuen negant-se a jugar, com el Gandesa. Marc Fornós és el seu president.
I es va decidir no competir en aquestes condicions. I així ho han fet i així ho farem. Vamos. És que és una decisió, podíem prendre la decisió, no anàvem de farol. Se va prendre aquella decisió i anirem fins al final amb ella.
Encara s'ha de decidir si aquest any hi haurà ascensos i descensos. La federació ha decidit, de moment, la suspensió definitiva de la Lliga Segona Catalana. En bàsquet, el CBT torna a jugar avui un partit ajornat a la Lliga Lep Plata. Els de Berni Alere s'enfrontaran al Prat al Serrallo abans de fer-ho el cap de setmana davant el Cornellà.
D'aquí a final de temporada pràcticament tots són finals. Evidentment, Cornellà, que està al mateix nivell que nosaltres, més o menys, doncs, bueno, també ho juguem tot. Pel mig tenim el partit del Prat, que no podran jugar algú de les incorporacions. Físicament, a veure què tal ho portem durant la setmana i com ens afecta aquest partit, perquè el Prat és un equip molt físic, no?, que apreta molt.
Més a punts de bàsquet, a la Lliga EVA, el Salou s'ha situat a la segona posició del seu grup després de la victòria la passada jornada a la pista del CSE. Segons el tècnic Jesús Muñiz, la dinàmica és bona, però també cal tenir en compte la gran igualtat que hi ha a la categoria i la necessitat que sempre tenen de jugar al màxim nivell possible.
Seguimos vivos para estar en estos dos primeros puestos y bueno, nos quedan tres partidos que los tenemos que afrontar igual que este, ¿no? Como una auténtica final. Hemos conseguido ganar estos últimos cuatro partidos. Bueno, ahora tenemos que hacer un parón de dos semanas que, bueno, nos gustaría seguir, pero bueno, esperemos que esta dinámica siga.
A la próxima jornada el Salou descansarà, el Valls jugarà contra l'Alpicat i l'ADT, que continua sense cap victòria, la Lliga s'enfrontarà a l'Igualada.